Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més, el despertador de referència que aquesta hora us explica l'actualitat de la Garrotxa i el Ripollès. Ens hem despertat amb el cel serè aquest matí, només hi ha la presència d'alguns núvols prims que marxaran a mesura que avanci el dia. Avui la temperatura es tornarà a enfilar una miqueta després d'aquests episodis de temps variable que, per cert, no marxen, eh? Han de tornar a mesura que també avanci la setmana. Sobre la temperatura, Dani Ramírez, què ens pots avançar?
La temperatura baixa de matinada amb alguna boira a l'interior, ja no preveiem pluja, de fet aquesta matinada ja no plourà enlloc, i com a molt 4 núvols. La temperatura puja notablement, torna a pujar més de 5 graus. També farà calor dimecres amb alguns núvols i 4 gotes de cara al matí.
Gràcies, Dani.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Estem a l'última setmana del mes d'agost i és moment d'anar fent balanços. Plena ocupació als gorgs de les Planes d'Hostoles. Gairebé cada dia, 300 persones han visitat l'espai natural del Brugent. Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, no s'han hagut de lamentar fets incívics destacables i remarca que ha augmentat la conscienciació.
Sí que és cert que estem detectant també un repunt de visitants holandesos i francesos, molt més que l'any passat, i per tant vol dir que aquesta... que aquests gorgs criden molt l'atenció, sobretot ens venen de turistes que ens venen de la Costa Brava, que venen fan un dia a l'interior i que venen a visitar el nostre espai protegit.
Som-hi, Ripoll denuncia que Ripoll es troba en un estat de deixadesa. Un dels punts més crítics és el segon ascensor del barri de Sant Pere, que fa més d'un mes que no funciona. Una problemàtica per als veïns que s'assuma a la falta de manteniment de diversos carrers o de les zones d'escombraries, tal i com asseguren des del grup. El seu portaveu és en Joaquim Colomer.
Doncs els veïns han de donar tota aquesta volta i fer servir escales i rampes i no poden utilitzar aquest aparell i, per tant, doncs estan desesperats, estan cansats i diuen que això no pot seguir així. Hem rebut aquestes queixes i el que fem nosaltres és canalitzar-les per mirar a veure si pot ser possible doncs d'avançar el màxim possible i que no tinguem aquestes avaries constants com estem tinguent doncs els darrers anys, no?
Avui també anirem cap a Camprodon perquè l'Ajuntament veu la colònia Estabanell com un nucli de gran potencial per al municipi i vol invertir-hi per aconseguir millorar la vida dels seus veïns. Es vol millorar l'espai per aparcar a curt termini i també acabar donant un ús més clar a la nau de la colònia, ja amb una perspectiva de temps una mica més llarga. Així ho explica Xavi Guitart, és l'alcalde.
Que és, hi ha una zona just darrere el camp de futbol de la colònia on hi van uns aparcaments per als veïns, no? Que la zona de les galeries, no? Moltes vegades els cotxes queden allà mal aparcats, a vegades fins i tot difícil accés, fer uns petits pàrquings i també un accés des de la vorera directe a lo que és l'àrea de contenidors per no haver d'anar ara provisionalment que la tenim a dins la nau, que és un lloc que evidentment que no hi pot estar, és un lloc de mal accés i a més relativament lluny pels veïns.
I també tindrem temps per parlar de propostes de cara a aquest proper cap de setmana, perquè Besalú torna a l'edat mitjana aquest cap de setmana amb el Besalú medieval. L'enguany com a novetat s'incorporen tallers d'antics oficis perquè petits i grans puguin posar-se a la pell dels artesans de l'època. Germán Mas és tinent d'alcalde.
I el que farem seran uns tallers on i la gent que no és mainada pugui anar a practicar o a treballar aquests oficis. Això ho farem en un espai que és un espai maquíssim, que és Can Llaudes, i podran tant aprendre amb la cal·ligrafia en aquell estil medieval com fer una cistelleria amb cistells i fer treballs, i també es podran portar un record d'unes figures que hauran fet tant d'antics oficis com de personatges medievals que a tothom li agrada emportar-se figures.
I a l'antena dels 5 minuts més també tindrem temps per parlar d'esports, perquè el Club Escola de Futbol Bosch de Tosca ja roda amb una plantilla pràcticament idèntica a la temporada passada. Els grocs ja han disputat 3 partits de pretemporada abans de començar un nou curs a Primera Catalana. Els de Fran d'Orca han incorporat 3 nous jugadors i mantenen un bloc en jove. I també parlarem dels 113 participants que han format part de la 73a edició del Gran Premi Ripoll i 30 dosema Muriel Fermí Pujol. El belga Lewis Boxtel ha estat el ciclista més ràpid en coronar Vallter, mentre que en categoria femenina l'avançadora ha estat Andrea Soldevila, traient gairebé 20 minuts a la segona classificada, una edició exitosa en la qual finalment el temps ha estat també un dels protagonistes, però això sí, ho ha fet en positiu. Són només alguns dels temes que us explicarem a partir d'ara. N'hi ha d'altres.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Última setmana d'agost, és moment de fer balanços. Plena ocupació als gorgs de les Planes d'Hostoles. Gairebé cada dia 300 persones han visitat l'espai natural del Brugent. Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, no s'han hagut de lamentar fets incívics destacables i remarca que ha augmentat la conscienciació. Per altra banda, els visitants valoren que existeixi l'ecotaxa per garantir el manteniment de l'espai natural. Durant el que va d'estiu, hi ha hagut un repunt de turistes francesos i holandesos. Ens ho explica en Roger Isern.
Els gorgs de les Planes d'Hostoles són un dels punts d'atracció a la Garrotxa, especial durant l'estiu. Durant aquests darrers mesos, 300 persones al dia han visitat aquest espai segons dades facilitades per l'Ajuntament del municipi. Són números que demostren que hi ha hagut un ple d'ocupació pràcticament en tots els dies i que les mesures adoptades han estat un bon sistema. N'ha donat els detalls l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig.
Bé, la veritat que està funcionant molt bé. Estem tinguent cada dia, des de mitjans de juliol fins ara, ocupació cada dia al 100%, amb 300 persones que visiten la espai. No hem de destacar cap incidència remarcable, malgrat d'algun fet puntual d'incivisme, de gossos deslligats, que és encara la gran problemàtica, però fogueres, com vam tenir l'any passat, aquest any, això no n'hem de parlar.
Sobre incivisme, Puig també ha remarcat que els visitants respecten més l'entorn cada vegada, un estat que els mateixos visitants agraeixen per tal de gaudir de la millor manera de l'espai natural. Puig detalla el repunt de la tipologia de visitants que estan tenint.
Sí que és cert que estem detectant també un repunt de visitants holandesos i francesos, molt més que l'any passat, i per tant vol dir que aquests gorgs criden molt l'atenció, sobretot ens venen de turistes que ens venen de la Costa Brava, que venen fan un dia a l'interior i que venen a visitar el nostre espai protegit.
Un turisme que també es veu reflectit al poble. Les dades a les Planes d'Hostoles freguen el ple d'ocupació.
Tenim pràcticament una ocupació de més d'un 90% en aquest mes d'agost, amb allotjaments de turisme rural pràcticament plens. Els càmpings sí que ha arribat un moment que han arribat al 100% de la seva ocupació, i per tant vol dir que és un turisme molt bo, és un turisme familiar.
Durant el que va estiu, la zona dels gorgs de les Planes d'Hostoles ha estat un dels punts més concorreguts de la Garrotxa i que dia avui ja és un lloc anotat a la llibreta de tots aquells visitants que venen a la comarca.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos. Avança't a la calor.
Som-hi. Ripoll ha denunciat que la capital es troba en un estat de deixadesa. Un dels punts més crítics és el segon ascensor del barri de Sant Pere, que fa més d'un mes que no funciona. Una problemàtica per als veïns que se suma a la falta de manteniment de diversos carrers o de les zones d'escombraries, tal com assegura el mateix grup. És una informació de Marc Roura.
El segon ascensor del barri de Sant Pere de Ripoll fa més d'un mes que no funciona. Aquesta és una de les instal·lacions que haurien de facilitar la mobilitat als veïns i veïnes del barri, que ara es veuen obligats a pujar a caminar. El portaveu de Som-hi a Ripoll, Joaquim Colomer, ha afirmat que les avaries són constants i que els veïns estan desesperats.
Doncs els veïns han de donar tota aquesta volta i fer servir escales i rampes i no poden utilitzar aquest aparell. I per tant, doncs estan desesperats, estan cansats i diuen que això no pot seguir així. Hem rebut aquestes queixes i el que fem nosaltres és canalitzar-les per mirar a veure si pot ser possible d'avançar doncs, el màxim possible i que no tinguem aquestes avaries constants com estem tinguent doncs, els darrers anys, no?
L'ascensor és un dels punts més crítics, però Colomer també ha destacat que hi ha carrers i zones d'escombraries on la deixadesa és visible.
Va lligat amb aquest manteniment general de Ripoll, aquesta deixadesa que estem trobant doncs, els últims mesos, on veiem doncs, els carrers bruts, on veiem doncs, els carrers plens de plantes, cubos d'escombraria doncs, plens, escombraries fora de lloc, etc. Em dona la sensació doncs, que hi ha una deixadesa i hi ha una desorganització, no?, per part doncs, de l'equip de govern, molt possiblement doncs, que estan més destinats en partit que no pas en municipi. El que volem és un Ripoll net, un Ripoll doncs, que els veïns s'hi puguin trobar bé, i això és el que desitgem doncs, des de Som i Ripoll.
Després d'un mes i mig sense funcionar i de les declaracions fetes per Colomer, l'Ajuntament de Ripoll ha publicat un vídeo a les xarxes socials on l'alcaldessa Sílvia Orriols explica que ja s'ha avisat de l'avaria a l'empresa de manteniment que se n'encarrega i que és un tema de disponibilitat i no de manca de voluntat política.
Anem ara cap a Camprodon perquè l'Ajuntament veu la colònia Estabanell com un nucli de gran potencial per al municipi i vol invertir-hi per aconseguir millorar la vida dels seus veïns. Es vol millorar l'espai per aparcar a curt termini i també es vol mirar quin ús es dona a la nau industrial de molts metres quadrats de superfície, Guido Sant Jarote.
La prioritat més immediata de l'Ajuntament de Camprodon és millorar el dia a dia dels veïns de la colònia Estabanell. Es vol habilitar una zona perquè puguin estacionar els vehicles i així les galeries no quedin plenes i saturades dels cotxes. D'aquesta manera l'espai quedarà més obert. Ho explica Xavier Guitart, alcalde de Camprodon.
Que és, hi ha una zona just darrere el camp de futbol de la colònia on hi van uns aparcaments per als veïns, no? Que la zona de les galeries, no? Moltes vegades els cotxes queden allà mal aparcats, a vegades fins i tot difícil accés, fer uns petits pàrquings i també un accés des de la vorera directe a lo que és l'àrea de contenidors per no haver d'anar ara provisionalment que la tenim a dins la nau, que és un lloc que evidentment que no hi pot estar, és un lloc de mal accés i a més relativament lluny pels veïns.
Aquesta intervenció s'espera que es pugui fer abans d'acabar aquest any posant-la a licitació properament. D'altra banda, el consistori fa 7 anys que va comprar l'antiga fàbrica de la nau i també s'estan enllestint projectes per donar-li un ús més clar.
Que és una part que quedarà per la brigada municipal i l'altra part ens agradaria fer, perquè ens entenguem, un viver d'empreses, de petites empreses que es poguessin instal·lar allà, no? amb garatges, magatzems d'aproximadament uns 1.000 metres quadrats cada un, una mica menys, i que en poguessin posar 6 o 7 empreses allà, perquè ens interessaria molt per això, no? Per donar un impuls a les empreses d'aquí, no? A les petites empreses, no? Els pintors, els fusters, els lampistes, d'això que a vegades necessiten un petit magatzem, costa de trobar a Camprodon.
Els treballs per habilitar aquests espais ja serien més a mitjà termini, però acabarien servint per dinamitzar el nucli. Totes les inversions juntes pujarien a un preu superior al 500.000 d'euros.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
S'acaba el mes d'agost, però les propostes no s'aturen. Besalú torna a l'edat mitjana aquest cap de setmana amb el Besalú Medieval. Enguany, com a novetat, s'incorporen tallers d'antics oficis perquè petits i grans puguin posar-se a la pell dels artesans de l'època. També hi haurà activitats ja consolidades, com les justes a cavall, els combats, la música i els espectacles que convertiran els carrers de la vila en un gran escenari medieval. Natàlia Moreno.
Besalú es prepara per fer un salt enrere en el temps aquest cap de setmana. Del 28 al 30 d'agost, la vila celebrarà la 39a edició del Besalú Medieval, una de les cites més importants del calendari besaluenc. Els carrers, places i edificis del municipi s'ompliran d'activitats, ambient i propostes pensades perquè els visitants no només mirin, sinó que també participin i visquin l'experiència. Precisament, una de les novetats és que es vol potenciar els oficis antics. Per fer-ho, Germán Mas, regidor de Turisme a l'Ajuntament de Besalú, explica que han impulsat uns tallers on petits i grans podran posar-se la pell dels artesans de l'època.
I el que farem seran uns tallers on la mainada i la gent que no és mainada pugui anar a practicar o a treballar aquests oficis. Això ho farem en un espai que és un espai maquíssim, que és Can Llaudes, i podran tant aprendre amb la cal·ligrafia en aquell estil medieval com fer una cistelleria amb cistells i fer i fer treballs, i també es podran portar un record d'unes figures que hauran fet, tant d'antics oficis com de personatges medievals que a tothom li agrada emportar-se figures.
La proposta busca, precisament, que la festa vagi més enllà de l'espectacle i que els visitants s'hi impliquin. I és que, segons el regidor de Turisme, Besalú Medieval és una de les activitats més importants del municipi.
El Besalú Medieval, avui en dia, és, si no és l'activitat més potent que pot tenir la vila, seria la segona. Jo crec que és de les més potents que hi ha, on t'atrauen més quantitat de visitants, on la gent hi està més estona, on la gent disfruta més, perquè és multicultural, passen moltes coses, no és que vens a veure una cosa en concret, una exposició, unes habaneres, una sardana, sinó que des del moment que arribes pel poble, des del moment que baixes les escales i t'endinses al pont, ja veus que estàs en un altre món i disfrutes d'una altra manera.
El programa d'enguany inclou també les tradicionals justes a cavalls, combat d'espases, cercaviles, música, espectacles de foc i llum i diferents activitats vinculades a la història de la vila. Una combinació d'espectacle, patrimoni i ambient als carrers que fa que Besalú canviï completament de cara durant aquests 3 dies. Amb tot a punt, Besalú es prepara doncs per deixar enrere el segle XXI i tornar, encara que sí, per unes hores a l'edat mitjana. 3 dies per passejar, descobrir, participar i deixar-se portar per una festa que converteix tota la Vila Comtal en un gran escenari medieval.
No deixem encara la cultura perquè l'exposició d'RCR al Museu de la Garrotxa rep la visita de més de 8.500 persones. A l'hospici era la primera vegada que una exposició ocupava tots els espais possibles. Montserrat Mallol, directora del Museu de la Garrotxa, comenta que en època estival és habitual que hi hagi un augment de visitants a causa també de l'increment del turisme, Francesc Fernández.
Arribem a finals d'agost i el Museu de la Garrotxa veu com l'exposició d'RCR arriba a la seva fi. En aquesta ocasió, des de la direcció del centre, es considera que es va fer una aposta agosarada, ja que era la primera vegada que tots els espais del museu quedaven ocupats per una exposició. Aquesta acció s'ha fet perquè aquest any Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura. La directora del Museu de la Garrotxa, Montserrat Mallol, ens fa una valoració del que ha estat l'exposició.
Doncs l'exposició de RCR a Arrels i Ales ha anat molt bé. La veritat és que estem molt contents, molt satisfets, tant el museu com el mateix estudi d'arquitectes RCR, perquè ha tingut molt bona acollida a nivell de públic. Les valoracions que ens fa la gent són molt positives. A més, l'exposició ha anat acompanyada també de la presentació d'un llibre, d'un catàleg de molta alta qualitat i que realment tot plegat acaba donant molt prestigi.
Han estat més de 8.500 persones les que han passat per l'hospici a presenciar aquesta exposició. Un èxit absolut del qual Mallol se mostra clarament satisfeta. L'impacte que ha tingut fora de la comarca ha estat interessant, ja que havent set el Congrés Mundial de l'Arquitectura a la capital catalana, ha servit per atraure visitants de tota classe que han visitat per primera vegada el Museu i Olot. Sobre Olot d'Arquitectura, Mallol el destaca com un projecte transversal que agafa diferents nivells i aspectes de la ciutat. Ella mateixa ens exposa el seu punt de vista de la rebuda que ha tingut.
A veure, està anant molt bé perquè realment abarca tot un seguit d'activitats i de projectes i d'iniciatives que no només provenen dels propis equipaments municipals, des de l'àrea de cultura i educació, sinó que intervé doncs, el Col·legi d'Arquitectes, intervenen estudis i arquitectes particulars, intervenen entitats, el teatre, etc.
Durant l'estiu, és habitual que l'afluència de visitants del Museu de la Garrotxa augmenti, tant per habitants de la comarca com turistes tant d'àmbit nacional com internacional.
La direcció del festival Cinc Sentits està satisfeta amb els 10 concerts que han tingut lloc aquest estiu arreu del Ripollès. El tancament ha estat a Vallfogona amb el grup Trèvol amb una proposta de folk d'Extra Ràdio, una activitat comarcal que ja està encarant la següent edició que vol arribar arreu de la comarca. Ens ho explica la Laura Segó.
Després de 10 actuacions arreu de la comarca, el festival Cinc Sentits baixa la paradeta i ho fa fins l'any que ve. Ha estat a Vallfogona de Ripollès de la mà del grup Trèvol amb la seva proposta de folk d'Extra Ràdio. Jordi Palau, director del festival Val Cinc Sentits.
Que és un grup, és un quartet que ens ve del Baix Llobregat i que el que fan és un folk, ells en diuen d'extra radi, que el passen pels seus sedars i els hi posen efectes, ritmes i utilitzant una mescla d'instruments, diguem, tradicionals i també instruments electrònics.
Aquesta és una proposta promoguda des del Consell Comarcal que va més enllà d'oferir un concert de música. Pretén apropar també el patrimoni i degustar el territori. Des de la direcció del festival se'n fa una bona valoració de l'edició d'aquest any.
Sí, aquí a la plaça, aquí a Vallfogona, plena de gom a gom, totes les paradetes dels productors locals, els amics de Som Formatgers que hi han preparat el tast, i a més ens ha aguantat el temps. Ara, tots aquests últims concerts dels Cinc Sentits necessitàvem un pla B i buscar un lloc cobert per fer-lo. Avui ha anat aguantant, per tant, hem acabat els Cinc Sentits de la millor manera possible.
El Festival Cinc Sentits pretén arribar a tota la comarca alternant edicions amb 10 actuacions, com és el cas aquest any, amb 9, com va ser la passada.
Els Bastoners d'Olot estaran presents a la Garrotada i al seguici de les Festes d'Altura. L'entitat amb més de 30 anys d'antiguitat busca consolidar la Garrotada dins el programa de festes anual. La Jasmina Pujolà, que és cap de colla dels Bastoners d'Olot, anima la gent a apuntar-se a l'entitat.
Els Bastoners d'Olot tornaran a estar presents a les Festes d'Altura. Per segon any consecutiu, l'extens programa de festes deixa un lloc a l'entitat olotina perquè tothom pugui gaudir del seu espectacle. La cap de colla dels Bastoners d'Olot, Jasmina Pujolà, ens comenta els actes als quals estaran presents.
Bé, aquest any els dos actes principals que participem seran el diumenge. Primer és la Garrotada, que l'organitzem els Bastoners, que és un acte que ja vam començar l'any passat perquè vam creure que com a entitat de cultura popular de la ciutat d'Olot ens agradaria tenir com el nostre acte. I després de la Garrotada, que és aquesta trobada que fem, participem també en el seguici que hi ha des del primer any en què es va iniciar el seguici, que sempre hi hem participat i que també creiem que és un acte doncs, de cultura popular que és molt xulo que es faci i ojalà que es pugui continuar fent i mantenir viu.
Després de més de 30 anys d'antiguitat, els Bastoners d'Olot busquen consolidar un acte propi per les Festes d'Altura amb la Garrotada. Pujolà també ens fa un balanç de l'estat de salut actual de la colla.
Que últimament sí que és cert que costa més, vull dir, anys enrere sí que érem moltíssims, hi havia molt de planter, hem tingut moments baixos, ara tornem a estar una mica de pujada, per sort. Crec que també el fet de sortir per les Festes d'Altura ha estat algo que ens ha ajudat bastant a donar-nos visibilitat.
Els Bastoners d'Olot obren les portes a tothom a apuntar-se a la colla. Cada dijous i alguns divendres es troben a Sant Pere Màrtir de 6 a 8 fent classes per a grups infantils i adults.
Tot i que l'estiu s'estigui allargant, l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat aquest cap de setmana una doble ballada per anar acomiadant l'estiu. El Passeig Regull ha tornat a ser l'escenari per acollir tradició catalana i des de l'entitat encara preveuen la programació d'algunes ballades més abans d'acabar aquest any.
Ripoll és una vila on la sardana hi té un protagonisme especial, no en va serà capital de la sardana el 2028. La programació, sobretot d'estiu, atreu desenes de persones al Passeig Regull els diferents caps de setmana i la doble ballada que es fa per tancar l'època de calor és un clar exemple. Ho explica Ernest Roura, president de l'agrupació sardanista de Ripoll.
A vegades la gent doncs, per una ballada de sardanes amb una còpola no es desplaça des de Olot o des de Girona. En canvi, si fas una doble ballada, dues còpoles, és com mitja plec, llavors la gent sí que venen més i doncs, porta més gent.
Enguany, les cobles que han animat la tarda han sigut la principal del Llobregat i la Bisbal Jove, dues cobles que acostumen a treure gent. L'agrupació sardanista de Ripoll, però, no tanca la programació anual aquí. Encara preparen diverses propostes per continuar dinamitzant la tradició a la vila en el que queda d'any.
Queden ballades, queden concerts, queden altres coses de folla. Seran ja ballades d'una sola cobla, concerts doncs, que farem, clourem la ballada del 2026, amb un concert el tercer diumenge de desembre que vindrà el principal de la Bisbal.
Amb aquesta ballada, l'entitat diu adeu a un estiu i a una calor que segurament encara s'allargaran en unes setmanes més i es mostra satisfeta de l'acollida de les propostes que s'han dut a terme fins a dia d'avui.
Temps ara pels esports. El Club Escola de Futbol Bosch de Tosca ja roda amb una plantilla pràcticament idèntica a la de la temporada passada. Els grocs ja han disputat 3 partits de pretemporada abans de començar un nou curs a Primera Catalana. Els de Frandorca han incorporat a 3 nous jugadors i mantenen un bloc jove. Demà dimecres disputaran el seu quart compromís de preparació al camp del Bescanó.
El Club Escola de Futbol Bosch de Tosca va començar la pretemporada l'11 d'agost amb pràcticament sense novetats a la plantilla respecte al curs passat. Els de Frandorca han incorporat a 3 jugadors, Aleix Caís i Abrima Dambeli, procedents el Sant Jaume Olot B i Pau Arbusà de la Fundació Terrassa, equip on hi va jugar la meitat de temporada abans de deixar el Granollers. Els tres jugadors garrotxins s'han incorporat a la plantilla per reforçar les tres línies de joc i aprofundir el fons armari del conjunt groc. En el capítol de baixes, Miquel Juan ha marxat al Sant Joanenc de Segona Catalana i Adam Camacho a la Unió Esportiva Camprodon de Tercera Catalana. Qui també no es va estirar de cura aquesta temporada és el migcampista David Llorenç, que passa a formar part del cos tècnic juntament amb Frank Dorca i Ferran Roca. En el que va de pretemporada, el Bosch de Tosca ha jugat 3 partits, dos els ha perdut, davant la Fundació Unió Esportiva Tona, de tercera federació, per 1-0, i el juvenil A del Girona Futbol Club, de divisió d'honor, per 0-5. El darrer va ser dissabte i va acabar amb victòria per la mínima als garrotxins davant la Unió Esportiva Fornells, de segona catalana, per 1-0. Aquest dimecres jugaran el seu quart partit de preparació al Camp del Bescanó a partir de 8:45 del vespre. El Bos de Tosca començarà la Lliga el proper 20 de setembre al camp de la Unió Esportiva Tossa.
I 113 participants han format part de la 73a edició del Gran Premi Ripoll i 32è Memorial Fermí Pujol. Com ha anat, Martí Palau?
Lewis Boxtaele i Andrea Soldevila han estat els ciclistes més ràpids a coronar Vallter en la 73a edició del Gran Premi Ripoll. El primer ho ha aconseguit en 1:24:02, mentre Soldevila ha arribat a l'estació de muntanya en 1:31:37. En categoria masculina, el podi l'han completat Pol Creus i Eric Ruiz, arribant poc menys d'un minut més tard que el guanyador. En categoria femenina, la distància ha estat més gran, amb el segon lloc per a Ocean Lafourcade i la medalla de bronze per a Isabella Vianello, amb dues a gairebé 20 minuts de la vencedora. Una 73a edició de la prova molt exitosa, que també ha servit per celebrar el 32è Memorial Fermín Pujol. Parla Ramon Prat, secretari del Club Ciclista Ripoll.
Això és el Gran Premi Ripoll, Memorial Fermí Pujol, hi ha un premi metàl·lic i també una copa de record. Recordem a Fermín Pujol, que va ser un gran president del club, que va fer molta feina, va tirar el club endavant i malauradament fa 32 anys que ja no el tenim i és precisament és el 32è Memorial Premi Fermí Pujol.
L'edició d'enguany ha comptat amb 113 participants, una xifra que satisfà els organitzadors, mantenint l'estabilitat. De moment no està previst canviar el recorregut, perquè pujar a Vallter és l'al·licient principal per als ciclistes que s'inscriuen.
No, clar, és arribar aquí fins a Vallter, o sigui, anar pedalant i ja amb qui arriba primer. No, de moment no, perquè aquesta fórmula funciona, ja gairebé és una cosa tradicional i també els corredors ja ho esperen perquè pujar a Vallter és una fita important.
El Club Ciclista Ripoll continua ferm organitzant una de les proves ciclistes amb més bagatge del territori i ja s'encaminen ara cap a la 74a edició i 33è Memorial Fermín Pujol. De moment, hi ha ganes i ambició per seguir endavant.
Fem més fotos que mai, però en conservem menys que mai. Avui tots portem una càmera a la butxaca i hem passat del rodet de 36 a la fotografia digital pràcticament infinita. Però què en quedarà d'aquí a 50 o 100 anys de totes aquestes fotografies, Natàlia?
Hi va haver un temps en què fer una fotografia no estava a l'abast de tothom. Avui just al revés. Tots portem una càmera a la butxaca. Fotografiem un paisatge, un dinar, els amics, els fills, qualsevol cosa que ens crida l'atenció. En fem desenes cada dia i moltes probablement no les tornarem a mirar mai més. Però potser fer fotos és al final una cosa tan senzilla com aquesta. Guarda un moment perquè no desaparegui. La setmana passada era el Dia Mundial de la Fotografia i des del Mac Express, d'Olot Televisió, vam anar fins a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Allà hi ha milers d'imatges que han fet precisament això, aturar un instant i conservar-lo. I moltes no retraten grans esdeveniments. Són cases, menjadors, famílies, celebracions, carrers... Fotografies que quan es van fer potser només tenien valor per qui hi sortia. Avui, en canvi, ens ajuden a entendre com era la vida fa dècades. Quim Roca, responsable del servei d'imatges de l'arxiu, ens explica que abans no calia protagonitzar res de gran per acabar retratat. N'hi havia prou de viure.
Podem veure casa seu com vivia un metge, com vivien, a l'Eixample Malagrida, a l'interior de les cases. Clar, aquest és un material molt valuós. O gent doncs, de no tanta posició, doncs, una casa més austera, un menjador... Clar, tot això és importantíssim, és vital tenir-ho, que la gent en aquells moments, als anys 20, 30, doncs es fotografiava dos, tres vegades a la vida, una quan naixia, una quan feia la comunió i l'última quan es casava. I para de comptar, ja no tenia més fotografies d'ell.
Avui fem tres fotos en dos segons. Hem passat del rodet, amb un nombre limitat de fotos, a targetes de memòria on hi caben milers. Mai hem fotografiat tant i mai hem conservat tant.
Perdem, en general, aquesta mirada crítica, aquesta mirada fotogràfica. Sabien que amb 36 fotografies n'havia de sortir o miraven que en sortís alguna de bé per tenir la fotografia del seu àlbum. I a més, ara què passa? Que les tens guardades totes en el mòbil o l'ordinador, no les imprimim, coses que hem de tenir en compte perquè si no es perdrà tota aquesta memòria del segle XXI, que direm com pot ser que tinguem imatges que s'hagin conservat de 1850 i no tinguem imatges de 2010.
Malgrat totes les seves diferències, la fotografia analògica i la digital es toquen. El fotoperiodista Martí Alvesa, que viu la fotografia des de la professió, explica que per ell hi ha una cosa que no ha canviat tant.
Una fotografia és una captura del moment que fa un material fotosensible
En un moment eren unes plaques de plata, llavors va ser un carret, després va ser un sensor d'un iPhone, no? Però al final el que estàs fent és deixar passar la llum un moment determinat, una estona determinada i una quantitat determinada, no? I això passa amb la primera foto i està passant amb els iPhones. Per tant, al final, la fotografia, fotografia és, no? Les eines ens ajuden i ens ajudaran, però l'essència és la mateixa.
Ho hem de deixar aquí. Reflexionem sobre això de les fotografies perquè és important. Que passeu un molt bon dia.